Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts un dia més a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 17 de gener. Com sempre farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez, avui els esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón i a les vies de so, l'Héctor García. Avui és un programa molt farcidet i, òbviament, no podríem deixar de parlar d'una altra cosa que no fos la Covid. Avui coneixerem quina és l'última hora de la Covid. Quan arribarà el pic d'aquesta variant d'Omicron? Què ens espera després de l'Omicron? I si hi ha llum de cara a la primavera, que diuen que és quan la cosa s'estabilitzarà una mica més. En parlarem amb la metgessa de família, que per cert ha treballat durant més de 15 anys als centres d'urgències i ara mateix és subdirectora assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Parlarem amb la doctora Maria José Abadías. Sabíeu que Catalunya és la segona comunitat autònoma que menys puja el preu de la vivenda enfront l'any passat, que va ser un 1,29%? Doncs passa tot el contrari amb els lloguers. A Catalunya és on més puja. En parlarem de tot plegat amb el Ferran Font, que és portaveu i director d'estudis de pisos.com. I el Col·legi d'Infermeres de Barcelona assegura que falten 25.000 professionals a Catalunya. La sisena onada de la Covid ha posat de nou en tensió l'assistència sanitària davant l'increment de contagis per aquesta variant Omicron. Salut va autoritzar, recordem, la contractació a finals de desembre d'estudiants dels últims cursos de Medicina i Infermeria per reforçar les plantilles d'hospitals, centres d'atenció primària i sociosanitaris. Però això no és suficient. Ens ho explicarà la presidenta del Col·legi d'Infermeres, la Paola Galvany. I pareu molta atenció, sobretot aquells que teniu bastant poca memòria. I ho dic perquè amb tantes activitats diàries cada vegada és més difícil recordar tot el que hem de fer, sobretot quan es tracta d'horaris específics o d'accions com és el fet de prendre's una medicació. Per aquests casos ha sortit l'ajuda d'una app que es diu Mi Recordatorio de Pastillas. Concretament es diu Clover. En parlarem amb l'enginyer i creador de Clover, que és en Víctor Pérez. I abans d'entrar en matèria, ja sabeu que el que ens agrada en aquest programa és saber quin temps ens esperen les properes hores. Ja sabem que aquests dies està fent fred de valent, sobretot per les nits. I quin temps ens esperaran les properes hores? Aquesta informació només la tenen els amics de l'Agència Estatal de Meteorologia i el Moisès Camunyes la té tota. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya cels poc ennuvolats o clars amb intervals de núvols baixos a la meitat nord del litoral i del prelitoral, sobretot a partir de la tarda. A la depressió de Lleida s'esperen boires matinals que podran ser localment gebradores. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa amb gelades a zones de l'interior i que podran arribar febles a punts del litoral nord amb uns valors mínims a les capitals de província que seran de 6 sota 0 a Lleida, de 3 sota 0 a Girona, de 3 positius a Tarragona i de 5 positius a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran al nord-est i no canviaran gaire la resta, amb màximes de 13 graus a Barcelona, Girona i a Tarragona i de 7 a Lleida. Per últim, el vent serà fluix i de direcció variable amb intervals moderats de vent del nord a l'Empordà i del nord-oest fins al migdia al sud de Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès, per la informació. I ara sí, a les 7 de la tarda i 4 minuts, molta gent escoltant aquest programa de la linterna des del cotxe. I cap a ells, o cap als que ara mateix estiguin a punt d'agafar-lo, la informació de com estan les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. No és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària, però tenim algunes incidències. Per exemple, un accident que continua tallant l'autopista AP7, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, autopista tallada en direcció sud. Es fan desviaments cap a la A7, cap a la variant de la Nacional 340. Hi ha aturades de més de 4 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, zona de Vandellòs, direcció sud. També parlem d'un accident a l'est del Llobregat, a la C16, a Berga. Hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, direcció sud, sentit Barcelona, diguem-ne. A més, per volum de trànsit, hi ha aturades per enllaçar amb el nus de la Trinitat, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58 i a la C33, un parell de quilòmetres. I a la C58 també hi ha aturades amb Montcada i Reixac d'un parell de quilòmetres, però en sentit nord, en sentit Sabadell-Terrassa. Acabem a l'extrem sud de Barcelona, a Autovia A2, amb retencions, al primer tram entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra, per la informació. I arriba el moment ara de contactar amb els serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra amb la companya Yolanda Bernal. Yolanda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Mira, doncs avui comencem parlant d'una polèmica, sobretot al Parlament de Catalunya, pels gairebé, atenció, 2 milions d'euros anuals que van a parar sous de funcionaris que ja no hi treballen.
Doncs sí, estem parlant de secretaris generals, però també d'auxiliars o telefonistes que estan cobrant entre 4.000 i 11.000 euros al mes. Estan subjectes a un règim especial que es coneix com a llicència per edat. Ho ha destapat avui el diari Ara i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sortit al pas dient que quan va assumir el càrrec va corregir aquesta anomalia, però que això no té efectes retroactius. La mesura remunta a l'any 2008. La socialista Elia Tortolero deixa clar que el PSC no va tenir res a veure en aquesta decisió.
El PSC fa 12 anys que no hi és a la mesa del Parlament, que no manem a la mesa del Parlament i que, per tant, aquesta decisió no correspon a ningú del Partit Socialista de Catalunya.
El president del PP català, Alejandro Fernández, parla d'escàndol i diu que demanaran la documentació que acrediti que, com diu Laura Borràs, s'ha corregit l'anomalia.
Nos parecen unas explicaciones totalmente insuficientes que no contradicen el hecho de que hayan cobrado esas cantidades. Y por lo tanto lo que exigiremos a la señora Borràs es que nos aporte la documentación que demuestre que realmente han corregido esta anomalía, que es, insisto, un auténtico escándalo.
Aquest règim de llicència per edat es va posar en marxa, com dèiem, el 2008, quan Ernest Benach era el president de la cambra. S'hi podien acollir els funcionaris majors de 60 anys que haguessin treballat com a mínim 15 anys al Parlament.
I per una altra banda, les farmàcies Yolanda estan desbordades per l'allau de tests d'antígens que estan fent a la comunitat educativa.
Sí, han fet més de 123.000 només durant la primera setmana de curs. Això ha provocat que en algunes farmàcies s'hagi esgotat l'estoc de testos que, recordem, estan subvencionats per l'entorn escolar. Com a alternativa, en aquests casos, s'ofereix a les famílies fer el test pagant 15 euros o bé pagar 5 euros per despesa de gestió, com ens ha explicat aquesta mare.
O sea, tú me pagas la prueba y aparte yo me pagas los gastos de gestión y así yo puedo presentar tus resultados a la meva salut.
Des del Col·legi de Farmacèutics reconeixen que és una irregularitat cobrar per una gestió que hauria de ser gratuïta. En qualsevol cas, diuen que es tracta de casos puntuals. Mentrestant, els indicadors Covid continuen a l'alça, tot i que els contagis sembla que es frenen una mica. 14.600 nous positius en les últimes hores, tornen a pujar els ingressats i els malalts Covid a la UCI ja són 522.
I Omicron està passant factura i molta a les llars d'infants privades, perquè un 20% de les educadores i un 15% dels nens estan confinats.
Les llars d'infants reconeixen que és l'onada en què més problemes estan tenint per cobrir les baixes. Estan sortint al pas gràcies a que tenen més personal del mínim legal. Marta Camí, que és membre de la Junta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, explica quina és la situació.
Ens està afectant, o sigui, més a nivell d'educadores, de mestres i de nens que es queden a casa perquè el pare i la mare és positiu, però no perquè realment tinguem molta simptomatologia a l'escola.
Als professionals que treballen a les llars d'infants els costa molt distingir entre la Covid i un refredat habitual en nens perquè presenten símptomes molt lleus.
I es recupera la xifra de trasplantaments d'òrgans a Catalunya després de l'impacte de la Covid amb més d'un miler d'intervencions al 2021.
I això representa un 6,4% més que el 2020. L'altra cara de la moneda és que ha crescut la negativa dels familiars a la donació i això tindria una explicació: la dificultat de comunicació que hi ha hagut als hospitals en plena tensió per la pandèmia. En qualsevol cas, ningú no dubta que donar òrgans salva vides. Ho sap de primera mà el Jordi Soriano, primer transplantat pulmonar a Espanya degut a la Covid.
Gràcies als donants, jo ho puc comptar, gràcies a ells, i vull que es consciència la gent de que puguin donar més òrgans i bueno, igual que jo, si el dia que em passés alguna cosa i puc donar tot el que es pugui aprofitar, doncs jo ho aprofitin.
El Jordi Soriano es va passar 10 mesos a l'hospital, 4 a la UCI, i això li va provocar una fibrosi pulmonar irreversible que va obligar a fer-li un trasplantament. La llista d'espera ha crescut, ara hi ha més de 1.200 persones que, com el Jordi, esperen una segona oportunitat.
I els veterinaris catalans asseguren que totes les granges de Catalunya i d'Espanya es produeix carn segura i de bona qualitat.
surten al pas d'aquesta manera de la polèmica oberta pel ministre de Consum, Alberto Garzón, al voltant de les macrogranges. El president del Consell de Col·legi de Veterinaris de Catalunya, Ricard Parés, diu que s'estan barrejant conceptes. Parés condemna el tractament animal, però deixa clar que fer les coses bé o malament no té a veure amb si les granges són grans o petites.
Però que per definició una granja gran proveixi tant de mala qualitat, això és mentir. I això és tergiversar la feina que fan els ramaders i tergiversar els controls que fan els veterinaris. Per tant, en les granges hi ha uns controls, a totes. Per tant, insistim que el maltractament animal sempre i en tot cas s'ha de descartar.
A Catalunya, de les més de 5.000 explotacions porcines que hi ha, la majoria són intensives. Només 16 són ecològiques. Parés deixa clar que els ramaders són els principals interessats en produir bé i en que els animals estiguin en bones condicions.
Yolanda Bernal, gràcies per la informació i recordar a l'audiència que a través de Copa.es podeu seguir informats de tot el que passa. Gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Les 7 de la tarda i 11 minuts, i jo no sé si li va gaire bé o no a una de les persones del qual parlarem ara d'aquí uns moments, però abans saludo a l'Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Montse, què tal? Bona tarda a tothom. És una alegria retrobar-nos a l'antena de Cope Catalunya i sí. És una alegria escoltar-te.
Bueno, igualment, gràcies, Albert. Estic encantada de tornar-hi, però el que no està tan encantat avui crec que és Ousmane Dembélé. Què li passa?
Sí, a veure, li hauríem de preguntar perquè és una persona que només ens guiem, tampoc és que parli molt, dic que de portes cap enfora, li hauríem de preguntar, però si ens guiem, jo no sé si està gaire preocupat o gaire intranquil per la seva situació. Acaba contracte el mes de juny, li estem donant voltes a veure si renova o no amb el Barça, sembla que les posicions són distants, i ara tu te'n recordes una pel·lícula de l'inici de la dècada dels 80, Nick Nolte, Eddie Murphy,
ah, sí?
Límit 48 hores?
Yes, of course.
Doncs això, i ara donem més detalls, és el que li ha donat al Futbol Club Barcelona a Ousmane Dembélé. Veritat, Helena Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. Doncs segons m'expliquen fonts del Barça de la negociació, li han donat fins aquest dijous, abans del partit de Copa Sant Mamés, a Dembélé, per donar una resposta definitiva a la seva renovació. Aquest dijous es retirarà l'oferta del Barça, una oferta a la baixa que ja porta setmanes sobre la taula. El club continuen molt pessimistes amb que puguin arribar a un acord perquè el representant de Dembélé, Moussa Sissoko, la considera insuficient i no està disposat d'entrada a acceptar-la. I el club, pel que em diuen, no pensa en augmentar ni un euro aquesta oferta. No volen traspassar línies vermelles amb un jugador que, pel que em diuen, fons de la negociació, no ha demostrat res en aquestes 4 temporades i mitja al Barça.
Gràcies, Condis. Aquesta és la informació. Límit 48 hores per saber si Ousmane Dembélé accepta o no l'oferta de renovació del Futbol Club Barcelona que fa setmanes té a sobre de la taula. Esperem a veure què passa i en funció d'això veurem quin camí pren el Futbol Club Barcelona en aquests mesos que queden de temporada. Límit, Montse, ve sí. Perquè el dijous el Barça juga a 2:15 de la nit a la Catedral de Sant Mamés davant l'Atlètic Club, l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei, que recordo continua sent a partit únic.
Escolta'm, més noms propis a Can Barça, perquè no només és Ousmane Dembélé, sinó també Samuel Umtiti, per una causa totalment diferent.
Sí, curiosament els dos francesos, no? Està de pega Samuel Umtiti, d'una banda perquè té un paper absolutament residual al Futbol Club Barcelona, al Barça en aquest cas de Xavi Hernández, i perquè ara haurà de passar pel quiròfan per corregir la lesió que s'ha fet a l'entrenament d'avui, lesió al peu dret. Teus, Samuel Umtiti, una fractura a un dels dits, i es parla, atenció, de 3 mesos de baixa. Un jugador que, per cert, fa uns dies renovava amb el Barça fins al 2026, renovació que servia, entre altres coses, juntament amb la sortida de Philippe Coutinho, camí de la Premier anglesa, per fer lloc i forat a Ferran Torres perquè pugui ser inscrit, hagi estat inscrit i hagi debutat ja amb el Futbol Club Barcelona.
Doncs una prompta recuperació per Samuel Umtiti, i els que estan d'enhorabona, crec, són els de l'Espanyol, perquè tenen fitxatge.
Sí, en principi tot ha d'acabar arribant a bon port, però de moment sabem que és un neerlandès que es diu Toni Vilena, però els detalls de com està la negociació i de qui és aquest jugador que estava a Rússia, al Krasnodar, els té el Quique Iglesias, que més està seguint des de les 7 l'entrenament del conjunt blanquiblau perquè demà té partit de Lliga Cádiz. Iglesias, com cuinem tot això? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs ja ho has dit tu, 27 anys, del Krasnodar. L'Espanyol pagarà 400.000 euros fins al 30 de juny. Està ara mateix negociant una opció de compra opcional, evidentment, per l'Espanyol, de cara a quedar-se o no a futbolista a partir del final de la temporada, esquerrà, migcampista, pot jugar de lateral esquerra. I és que l'Espanyol pot tenir un problema lateral esquerra, perquè estem a l'espera de poder entrar a veure els 15 primers minuts de l'entrenament, però hem vist sortir en cotxe a Dídac Vilà. I quin és el problema? Que demà a Cádiz, senyor Díez, es baixa per sanció Pedrosa, també que Vivare, i a lateral esquerra hauria de jugar Dídac Vilà. Si ha marxat cap a casa, és possible que hagi donat positiu per coronavirus. Tot plegat ha estat explicat fa una estona per Vicente Moreno en sala de premsa, parlant de les sensacions que ha deixat el partit, la derrota de l'altre dia a Somoix.
El vestuari de caigut, jo crec que de caigut està sempre, quan tu és competitiu, després de perdre un partit, sempre estàs de caigut. De caigut, rabiós, molest, enfadat. Si te dic la conversació que jo tenia a nit amb la meva dona, pues te pareixeria hasta extremista. Però automàticament penses en el següent, perquè saps que tornem a tindre, per sort, una altra oportunitat, no? I això sempre és el que et dic als jugadors. Doncs ja no n'hi ha que pensar en l'anterior, sinó que pensar en esta i tota l'energia en esta.
L'Espanyol viatja demà a les 11 amb vol charter cap a Jerez per jugar a la nit al nou Mirandilla de Cádiz.
Molt bé. Iglesias, pendents d'aquest possible sospitós positiu de Dídac Vilà i que es tanqui aquesta negociació amb Toni Vilena. Per cert, que l'Espanyol és notícia, Montse, és notícia d'última hora, sí, perquè Cornellà Prat acollirà un partit de la selecció espanyola. 26 de març, home, partit amistós.
Molt bé.
Juga a Espanya. Espanya-Albània a Cornellà Prat.
Doncs allà hi serem. Escolta'm, marxem ara cap a Girona. Què passa?
Re, un apunt molt ràpid per saber com comença la setmana al Girona després de l'eliminació a la Copa a mans del Rayo Vallecano. Gran partit que vam viure a Montilivi. I ara la realitat de la Lliga en aquesta segona volta. El diumenge rep el Lugo a Montilivi també. Un Girona que, recordem, és l'equip que marca el tall de la promoció per pujar, però és que a més està a només 6 punts de l'ascens directe.
I el Barça de futbol femení ha venut tot el paper pel partit.
Sí, sí, que no vol dir que s'ompli el Camp Nou, perquè queda pel 30 de març, que és quan s'ha de disputar aquest partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid, però sí que és una molt bona notícia que, establert com a seu al Camp Nou, s'hagin venut ja les més de 80.000 localitats que han sortit a la venda.
Olé. I les enquestes del dia, Albert?
Enquesta Barça, voleu que Ousmane Dembélé es quedi, sí o no? Guanya el no amb el 81% dels vots. Enquesta Perica, el problema de l'eliminació a Mallorca, a la Copa, per part de l'Espanyol, va ser un problema d'ambició o de futbol? Creuen, majoritàriament els que han opinat, amb el 59% dels vots, que va ser un problema d'ambició. @esportscope a Twitter.
Ens escoltem, Albert Díez. Gràcies, company, un petó.
Gràcies, igual per tu, Montse, que vagi bé, bon programa.
I d'aquí a re, uns moments, a les 7 de la tarda i 17 minuts, en parlem de què? De la Covid i de l'Omicron. Què ens espera després de l'Omicron? Es veu ja la llum al final del túnel? Diuen que a la primavera la cosa anirà a millor. En parlem ara.
COPE Catalunya i Andorra.
Una de las principales causas de la obesidad es el efecto acumulativo. Si en un año aumentas 3 kilos, si lo multiplicas por 10 años serán 30 kilos de más. El problema está en que no damos importancia a ese pequeño aumento progresivo y cuando ya nos sobran bastantes kilos nos dejamos ir y el aumento va siendo más rápido. Si no quieres que te pase, llámanos. Soy la doctora Torrejón.
Para más información, llama a la doctora Torrejón. 93-414-3631.
Ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Rebajas, rebajas, rebajas en Hipoyegan. Sofás, colchones, armarios, comedores, dormitorios, muebles auxiliares, muebles de jardín, textil, hogar, menaje, lámparas. Todo para el hogar en Hipoyegan. Grandes rebajas y ¿a qué precios? Precios imposibles de mejorar. Aproveche y no deje de visitar nuestras rebajas. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyegan. Todo para el hogar en Tarrasa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès y en Hipoyegan.com.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
La irrupció de la variant Omicron continua traduint-se en xifres fins ara mai vistes des de l'inici de la pandèmia. Aquest dilluns, per primera vegada, les dades publicades pel Departament de Salut informen de la detecció de més de 200.000 casos nous en una setmana. Va passar entre el 7 i el 13 de gener, els últims 7 dies amb les dades consolidades. S'hi van detectar 200.279 positius amb proves PCR i tests d'antígens. Això vol dir que en aquest temps de mitjana cada dia es van notificar més de 28.600 casos nous, que vol dir més de 1.190 casos per hora. O dit d'una altra manera, cada 3 segons es va detectar un nou contagi de Covid a Catalunya. Avui volem parlar de tot plegat amb la doctora Maria José Abadías, metgessa de família i que ha treballat durant més de 15 anys com a metge d'urgències i que ara està de sotsdirectora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Doctora Abadías, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb aquestes dades a la mà, què podem dir a l'audiència que ara mateix ens està escoltant i que tenen ganes de que això acabi quan abans millor?
Bueno, aquest és un desig que tenim tothom. Evidentment, el que podem dir ara és que la circulació comunitària és molt i molt alta, que gràcies a que podem fer moltíssimes deteccions, tant per PCRs com per TAR, doncs tenim, anem a buscar moltes vegades més que abans al virus i, evidentment, ho detectem més, no? Llavors, per això tenim aquestes xifres tan importants i, bueno, evidentment, el que ja hem sentit els nostres experts aquestes setmanes anteriors, no? Omicron és una variant que ens transmeteix molt i molt ràpid entre la població. Ganes de que això acabi? Doncs, evidentment, la tenim tothom, els sanitaris i els no sanitaris.
Òbviament. Sí. L'Omicron, doctora, ens acosta al final de la pandèmia o tenim més ganes que això passi que certeses?
Jo crec que encara tenim més ganes que certeses, tot que sí que és veritat que quan més gent s'infecti amb aquesta variant, amb l'Omicron, més gent tindrà immunitat pròpia i això millora molt el que no tinguem gent greu a les UCIs, no? El conjunt o el binomi vacunació-immunitat pròpia fa que la gent que passi el Covid sigui un Covid més lleu, que sí que als hospitals els baix el dintel d'hospitalitzacions a crítics, no hi sí els companys d'atenció primària que tenen molt i molta feina.
Avui el conseller de Salut, el senyor Argimon, valorava les dades que jo parlava abans, les dades pandèmiques, i deia que estem desaccelerant, tot i admetre que no a un gran ritme.
Aquesta sisena onada ha tingut de la peculiaritat de que ha sigut una onada molt lenta en el seu creixement, molt i molt lenta, i probablement tingui aquesta tendència també amb la baixada, que sigui una baixada també molt lenta. Probablement, evidentment, que si el doctor Argimon ho diu, no sabia ninguna per contradir-lo.
Escolti, m'és precipitat parlar de gripalització de la Covid quan el nivell de vacunació a tot el món encara és baix i hi ha risc de que el virus torni a mutar?
Bueno, aquesta serà la tendència, no?, cap a una fase endèmica, que parlen els experts. I, bueno, la comparativa més fàcil que tenim nosaltres és dir que anirem cap a una gripalització perquè la grip va ser l'anterior gran pandèmia que vam tindre aquí al món, no? I probablement jo crec que encara estem en una fase precoç, tot i que, bueno, hem de començar a generar aquest discurs i a intentar, evidentment, que tot el món, com bé dius, tot el món primer i tercer món vagi cap allà.
Uh-huh. Escolti'm, parlem de les terceres dosis. Hi ha moltes persones, sobretot en aquesta sisena onada, que hem agafat la Covid i ens hem quedat encara pendents de la tercera dosi. Cal vacunar-se un cop haver estat contagiat per la Covid?
Sí, sí, sí. Com li he dit abans, la millor combinació per tindre una immunitat és la combinació de malaltia més vacunació.
Per què costa tant vacunar-se? Imagino que l'exemple d'aquest jugador de tennis, en Djokovic, que finalment no jugarà a Austràlia, i tampoc jugarà al Roland Garros, crec que mesures com aquestes, el fet d'haver dit, escolta'm, no pots jugar, això és important de cara a molta gent que no es vol vacunar.
Bueno, senzillament és una conducta exemplar i el que ve a dir, no, és que tothom és igual. No es poden fer excepcions perquè tu siguis un jugador d'elit.
Certament.
I estic totalment d'acord amb el que han fet, totalment.
Doctora, s'està parlant de la primavera. A la primavera començarem a veure una mica de llum?
M'agradaria molt de fer un sí rotund, no? Però portem 2 anys, no esperàvem la cinquena onada a l'estiu, no esperàvem la virulència de la Omicron ara. No puc dir que no tindrem una setena onada, tot i que clarament són diferents les que hem tingut les anteriors amb la sisena. Bueno, esperem que amb més població vacunada i amb l'estiu no tinguem la situació que tenim ara, però no li puc dir rotundament que no ho tindrem.
Doctora, per la gent que té fills, nens, i que encara s'ho pensen a l'hora de vacunar, és importantíssim també vacunar els nostres petits?
Al final, la vacunació als nens és una vacunació de generar a tothom, no? Que totes les franges etàries estiguin protegides, però és veritat que el virus s'ha comportat com se comporten tots els virus. Primer entren per pels pics de la piràmide, no? Que són la gent més vulnerable, la gent més gran, i tu després has d'anar fent una estratègia de vacunació conjunta a tota la població perquè tothom s'infecta. Però l'oportunitat primera no han sigut els nens del virus. Això ha quedat més que demostrat.
Han notat vostès que ha crescut la pressió hospitalària a l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona?
La pressió hospitalària con respecte a la setmana passada, no. La pressió hospitalària de fa 2 mesos ara, evidentment, estem amb el pic de la sisena onada, clarament. Estem amb més de 200 malalts ingressats, però no és la primera onada en la que tenim 200 malalts per Covid ingressats a la Vall d'Hebron.
Què li podem dir a tota aquella gent que té d'altres malalties i, degut a aquesta sisena onada forta, aquest pic important que hem tingut, doncs ha deixat d'anar a la seva visita, a la seva consulta? Hem de pensar, i sempre ho dic, doctora, que vostès, a banda de la Covid, també tracten d'altres malalties i que són malalties urgents.
Sí, sí. Per nosaltres, passada la primera onada, ha sigut una prioritat poder donar resposta aquí a la Vall d'Hebron a tota la resta de pacients que no són no Covid. És un tema ja d'equitat amb el sistema de salut, no? Llavors, nosaltres hem intentat sempre mantenir activitat, fer els ajustos més mínims a nivell quirúrgic. Hem readaptat el nostre model d'atenció ambulatòria amb un tant per cent al voltant del 30-40% de no presencial, però amb una presencialitat en primeres visites gairebé del 80%. És un tema que ho tenim ja molt de la mà amb aquesta sisena onada i insisteixo, intentem fer sempre el màxim d'activitat fent els ajustos que el virus ens demana en cada moment.
Doncs des d'aquí, enhorabona a tots els metges, siguin de l'hospital d'on siguin i siguin dels CAPs on treballin, perquè estan treballant de valent, sense un minut, que també, com vostè bé diu, doctora, també es posen malalts i que no han parat des de que va començar aquest mal somni, que esperem que, si és a la primavera, com diuen alguns, doncs que arribi ja aquesta fi d'aquesta pandèmia de la Covid. Li agraeixo moltíssim, doctora María José Abadías, sotsdirectora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que hagi estat amb nosaltres i la deixem treballant, que és la seva feina. Gràcies.
Molt agraïda.
Gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La sisena onada de la Covid ha posat de nou en tensió l'assistència sanitària, tant a l'atenció primària com l'hospitalària. Davant l'increment de contagis per la variant Omicron, Salut va autoritzar, recordem, la contractació a finals del mes de desembre d'estudiants de l'últim curs de Medicina i d'Infermeria per reforçar les plantilles d'hospitals, centres d'atenció primària i sociosanitaris. El personal d'infermeria insisteix, però, que calen més professionals si de debò es vol tenir un sistema prestigiós semblant al dels grans referents del nostre entorn. Consideren que cal augmentar la ràtio d'infermeres no només ara per la pandèmia, sinó per sempre. En parlem amb Paola Galvany, que és la presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Barcelona. Senyora Galvany, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, és una autèntica, i permet l'expressió, una autèntica vergonya que estigui passant això en un país com el nostre. Què és el que passa que no tenim els infermers i les infermeres necessaris, ja no per cobrir una pandèmia com la que estem, sinó en general, per sempre? Què passa?
Sí, bueno, a veure, jo vull aclarir que el fet que faltin infermeres és un fet mundial, no és un fet exclusiu de Catalunya, però sí que és veritat que nosaltres estàvem molt ben acostumats a tenir-ne moltes infermeres en el nostre entorn. Tant a Catalunya com a Espanya sempre hem viscut en un context on hi havia més infermeres de les que es contractaven. Que eren necessàries, evidentment, perquè ara es demostra. Però que sí que hi ha hagut durant molt de temps infermeres que no han trobat feina a Catalunya i que han hagut de marxar a altres països d'Europa i a altres països del món, perquè algunes també han arribat a anar fins a Austràlia.
Uh-huh.
I avui en dia doncs, ens trobem que no tenim infermeres.
Però la majoria d'aquestes que marxaven, d'infermers i infermeres, eren potser perquè les condicions laborals no eren bones? Sempre es deia, no, jo me'n vaig a Anglaterra, que allà es fa molt bé el ser infermera.
Sí, sí. Bàsicament, les causes eren perquè les condicions laborals que n'hi ha a Catalunya són molt precàries. I sí que és veritat que també hi ha un component d'experiència en aquests viatges a l'estranger que sempre hi sumen i són positius en la trajectòria d'una infermera. Però el detonant és la condició laboral complexa.
Mm-hmm. Senyora Galvany, la xifra d'infermeres que té un país repercuteix directament en la salut i en la qualitat de vida de la seva població, no?
Totalment, sí, sí, és així.
I què hem de
repercuteix,
fer?
Mm-hmm. Mira, repercuteix negativament per molts factors, perquè si tinc poques infermeres, les infermeres no poden donar una atenció de qualitat als pacients, a tots els pacients que tenen. Si tinc poques infermeres, les que tinc fan un sobreesforç per mantenir la qualitat de les cures, és a dir, de l'atenció del que necessiten les persones, i aquest sobreesforç els hi carrega de manera que amb el temps aquestes infermeres també emmalalteixen i tenen situacions del que es coneix com a burnout o estrès professional,
sí,
esgotament físic, esgotament psicològic, apatia, desànim, depressió, i això les condueix o bé a decidir, mira, em tinc que buscar un altre treball perquè aquí la situació és molt complicada, o decidir dedicar-se a una altra professió o a una altra feina.
És trist llegir o escoltar el senyor Argimon, que em parla de que el dèficit d'infermeres s'agreuja perquè els sous als hospitals i centres sanitaris catalans són inferiors al d'altres països europeus on també hi ha demanda, i això provoca una fuita de professionals. Per què no s'arregla aquest tema a Catalunya? Per què no es paga el que s'ha de pagar?
Doncs Imagino que perquè es prioritzen altres factors que es consideren molt més importants. Nosaltres, des de la professió i com a col·legi professional, recordem que calen tenir infermeres per mantenir la qualitat de les cures en aquest país i que, per tant, és tan important o més que altres fets. I realment és cert, o sigui, la precarietat laboral que vivim a Catalunya és molt important. Fa més de 20 anys que ens trobem en aquesta situació.
Sí, sí.
Les infermeres tenen contractes de curta duració. Potser sí que ara són contractes inferiors a 3 anys, però tot i així solen ser contractes precaris. Els horaris són molt complicats. Tenim moltes rotacions en infermeria.
Ho sé.
Tenim molta estacionalitat. Fins ara treballàvem molt els estius i els hiverns i, en canvi, treballàvem molt menys en èpoques de tardor o primavera.
Uh-huh.
I, clar, això és complicat. El 16%, per exemple, de les infermeres de l'ICS tenen contractes eventuals. Uh-huh. Si realment es necessiten aquests professionals, doncs cal contractar-los,
òbviament,
i fidelitzar-los.
Escolti'm, tinc entès, Paola, que, bueno, de fet, Salut ja va alertar que aviat es jubilarà un gruix molt important de professionals sanitaris que caldran substituir en un moment en què no hi ha personal ni mèdic ni d'infermeria, que no tinguin feina. Què passarà?
Mira, aquí hi ha dues coses. Hi ha moltes infermeres precàries que tenen un contracte tan precari que no tenen ni temps d'apuntar-se a l'atur.
Mm.
Això, per un costat, per tant, infermeres que puguin ocupar aquests llocs estables n'hi ha. I això és una realitat. El que passa que, clar, evidentment no consten a les llistes de l'atur perquè a la que acaben un contracte en comencen un altre. No tenen temps material,
clar,
per apuntar-se a l'atur. I l'altre és que és veritat que hi ha una població envellida, però això també els hi passa als metges,
també,
per
sí,
exemple,
mm-hmm,
d'infermeres que en un moment donat doncs, van entrar a treballar a hospitals públics i han estat 30-40 anys en aquests llocs de treball i ara estan entre els 62 i els 66 anys.
Uh-huh. L'altre dia parlàvem de que el dèficit d'infermeres estava entre uns 8.000 i 10.000 titulats, però jo crec que vostès, Paola, diuen que calen entre 11.000 i 25.000 més.
Sí, bueno, això és un... A veure, jo el que sí que vull aclarir és quantes infermeres calen, doncs ens hem de preguntar què és el que volem de les infermeres i, molt important, tenir en compte que les infermeres, el nombre de quantes necessitarem, doncs també va molt, molt en funció de les necessitats de la ciutadania.
Clar.
És a dir, barris complexos on hi ha un increment de la pobresa o problemes socioeconòmics o població molt envellida, doncs segurament necessitarem més infermeres.
Clar.
En altres territoris on la població, per exemple, sigui més jove.
Efectivament.
Dit això, el denominador comú per comptabilitzar el dia d'avui infermeres es coneix com a ràtio, no?, que és el nombre d'infermeres per habitant.
Uh-huh.
Clar, si nosaltres ens comparem amb altres comunitats autònomes que hi ha en Espanya i que tenen bona satisfacció, els usuaris se senten satisfets de la seva salut, doncs podem pensar en Navarra.
Sí.
I si comparem Catalunya i Navarra, doncs ells tenen moltes més infermeres que nosaltres.
Està
Navarra
mm-hmm.
té una ràtio d'infermeres de 8,6 per 1.000 habitants, mentre que Catalunya en té una ràtio de 6,2 infermeres cada 1.000 habitants.
Sí, sí.
Per tant, si les infermeres catalanes volen donar la qualitat de cures de les infermeres de Navarra, treballem més, són molt, molt més eficients, amb molts menys infermers.
Està claríssim, Paola. Jo el que deia abans és que cal augmentar aquesta ràtio d'infermeres, no només ara, que per la pandèmia sí, esteu a primera línia i ho esteu donant absolutament tot, sinó sempre hem de tenir
sempre, sí,
un número important d'infermeres que no faltin, perquè la salut sempre ens han dit de tota la vida que és el més principal, el més important, i sembla ser que ara per ara això no està passant aquí a Catalunya. Alguna cosa ha de canviar. Des d'aquí, Paola Galvany, presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, tot el nostre recolzament, ànims, força i tot el que vulgueu. Aquí teniu els micròfons de la cadena COPE, teniu el nostre suport. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per donar-nos veu.
És la nostra feina. Que vagi bé. Moltes gràcies.
A vostè. Adéu.
Siete de la tarde, 40 minutos. Esto es la linterna COPE Cataluña y Andorra. Oye, ¿a ti te pasa? Vas al súper y ves cómo ha subido todo de precio. Y no solo en el súper. Ha subido el gas, ha subido la compra y hasta los seguros. Oye, y ahora que hablo de seguros, mira, te voy a hablar de la Mutua. Y te voy a pedir que vayas a la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. ¿Que quieres consultar las condiciones? Pues en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
D'aquí un moment en parlarem de pastilles, sí. Segur que molts de vosaltres esteu fent algun tractament i algun dia allò que dius, ostres, que se m'ha oblidat, ui, que no me l'he pres, ara què passa? Doncs hi ha una gent molt creativa, que es diuen Clover. En parlarem amb ells perquè han creat una app que és recordatorio de pastilles. No us ho perdeu, d'això en parlem.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Activitats diàries, cada vegada és més difícil recordar tot el que hem de fer, sobretot quan es tracta d'horaris específics o d'accions com és el fet de prendre'ns una medicació. Per aquests casos, ha sortit una app d'ajuda que es diu, o nosaltres li diem Mi Recordatorio de Pastillas, però crec que en Víctor Pérez, que és enginyer i creador d'això, d'aquesta aplicació, ens dirà exactament quin és el nom d'aquest Mi Recordatorio de Pastillas. Víctor Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
¿Cómo se llama?
Encantado de estar aquí.
Igualmente. Realmente, esta aplicación se llama Clover.
Sí, 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 sí. Esta aplicación se llama Clover y bueno, surgió hace ya un tiempo.
¿Cómo surge la idea?
Pues mira, hay una historia personal detrás y bueno, si me permites, pues te la voy a contar.
Perfecto.
¿No? Mira, mi bisabuela nunca tuvo móvil. Era una de esas personas que durante toda su vida había hecho todo siempre a mano, a la vieja usanza. Le había salido bien, no necesitaba más. Y toda esa manera de vivir incluía también llevar el control de su medicación. Conforme iban pasando los años, cada vez tenía que tomar más medicación, pero ella seguía haciéndolo, digamos, de la manera tradicional.
¿Sí?
Entonces, ella tenía un sistema que era bastante original, en mi opinión, que era un calendario. En ese calendario iba marcando, en función de los días en que pasaran, con unos bolígrafos de colores, pues diversas formas. Iba pasando, por ejemplo, con un triángulo rojo, iba marcando pues las vitaminas.
Sí.
Con una X de color verde, pues la pastilla de los huesos. Y nunca se dejó ninguna. Nunca se dejó ninguna hasta que un día, ya hace poquito, con unos 90 y pocos años, pues se dejó una pastilla.
Sí.
Y bueno, afortunadamente no pasó nada, no, ese momento no pasó nada, pero aquel episodio me planteó una duda, que era, ¿cuántas otras personas que también tienen que confiar en un método así no tienen tanta buena memoria ni han tenido tanta buena suerte como mi bisabuela.
Efectivamente.
Entonces así nació Clover. Clover nació, pues, dada la necesidad de poner en el foco a un tipo de usuarios, que son las personas, digamos, con una edad superior a la media, que están completamente olvidadas por la industria, están muy, muy infrarrepresentadas en el mercado de las aplicaciones móviles. Tú todavía piensas en un móvil y piensas en un tipo de personas, pues, que tiene un nivel tecnológico alto.
Cierto.
Pero no tiene por qué ser así. Así que Clover nace de la necesidad de poder brindar un servicio a unas personas por las que todavía no se ha diseñado ciertas soluciones específicas.
Entonces, nos descargamos Clover, ¿no?
Sí.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer después de bajar esa aplicación Clover? Que, por cierto, está en Google Play, creo, ¿no?
Sí, está disponible para Android, buscando Clover Medicación o Clover Medicamentos o Clover Pastillas. Sale la primera, es bastante sencilla, tiene un icono de color azul.
Sí.
Y bueno, en principio es bastante sencilla, pero bueno.
Bueno, pues...
La descargas...
Sí, te la descargas.
La descargas, lo primero que hay, al principio de todo, es un tutorial. Porque hay personas que, pues igual, se compraron el móvil ayer o igual siempre han hecho su control de medicación de una manera, digamos, manual. Pues hay ciertas personas a las que hay que enseñarles cómo funciona un recordatorio de pastillas. ¿Vale? Entonces hay un tutorial. Te preguntan por tu nombre. Tu nombre se utilizará para las notificaciones, se utilizará para diversos mensajes dentro de la aplicación. Se utilizará sobre todo para personalizar tu experiencia dentro de la aplicación. Entonces, una vez te piden el nombre,
¿sí?,
y una vez ya te enseñan las funciones principales de la aplicación, cómo rellenar un tratamiento, cómo programar una alarma, ahí ya te dejan vía libre. Tú ya puedes empezar a programar la aplicación en función de tus necesidades.
Es decir, que la aplicación me va a avisar de a qué hora me tengo que tomar la pastilla y cuáles de esas pastillas me tengo que tomar.
Exacto. Funciona por horas. Tú le puedes decir, pues oye, mira, tengo un tratamiento que me tomo cada día 3 veces al día durante, no sé, 3 semanas. Otro que me dice, pues mira, en los días pares durante 5 meses, pues me he de tomar este tipo de, no sé, vitaminas. Y puedes hacer diferentes combinaciones, siempre de manera muy sencillita, con muy pocos toques,
sí,
para poder hacerte un plan personalizado con diferentes tipologías de medicamento y con diferentes patrones.
Ahí,
y entonces lo que hace la aplicación,
sí, sí, sí,
es avisarte en el momento que toca para el tratamiento que toca.
Además, Víctor, creo que hay una función de seguimiento de stock del medicamento que también informa con anticipación cuando alguno de esos medicamentos está a punto de acabarse, ¿no? Y también hay un botón de búsqueda para encontrar rápidamente una farmacia cercana con horario de apertura y cierre.
Exactamente. Lo que ocurre es que muchas veces tú programas si tuvieras una aplicación, digamos, en el mercado que no sea la nuestra, es posible que no tengan esta funcionalidad. Entonces tú simplemente programas tu recordatorio, cuando suena la alarma te tomas la pastilla y te olvidas. Clover lo que hace es acompañarte desde el momento en el que consigues ese medicamento y también te prepara, digamos, para el momento crítico, que es cuando ya se te van a acabar los medicamentos. Entonces, como es lógico, si tú estás siguiendo un tratamiento de media a larga duración, lo último que quieres es estar, no sé, fuera, por ejemplo, de vacaciones,
sí,
y que de repente se te acabe el medicamento y tener que interrumpir todo para ir a buscar la pastilla en cuestión. Pues Clover soluciona este problema avisándote ya de antemano. Es decir, por ejemplo, te faltan 3 días para que se termine tu tratamiento, ya te irá avisando. Te dirá, oye, tu tratamiento está a punto de terminarse, ten cuidado, clica aquí y buscamos una farmacia. Entonces, te va avisando de manera persistente hasta que al final tú le dices a la aplicación, oye, ya la he comprado, ahora lo que tengo son este número de medicamentos.
Exacto.
Y ahí ya deja de avisarte.
¿Existe también la capacidad de escaneo de medicamentos?
Sí, hay medicamentos que tienen nombre comercial que son muy largos. O por ejemplo, diferentes tipos de medicación que no tienen un nombre sencillo porque son productos que son muy técnicos o muy específicos. No siempre es sencillo para una persona pues tener que manejarse con un teclado del cual no está, digamos, acostumbrado a utilizar. Entonces, Clover te permite abrir la cámara, hacer una foto a la receta o a la caja,
¿sí?,
y entonces allí te sale un pequeño editor en el cual tú puedes decirle, pues mira, el medicamento, el nombre del medicamento es este, y ya te lo escribe y ya solo tienes que darle el OK y te lo guarda.
Muy bien.
Entonces es una vía extra para hacer más fácil las tareas a gente que, pues eso, ahí tiene que tomarse medicamentos con un nombre complicado.
Además es súper importante no equivocarse, porque a veces por una letra puedes tomarte otro medicamento que no tiene nada que ver con el que te han recetado.
Sí, son nombres muy enrevesados, son los que, bueno, derivan, por ejemplo, de la misma sustancia, el mismo principio activo, pero tienen alguna terminación distinta, y oye, pues que nos puede pasar a cualquiera, y Clover intenta evitarte el momento en el cual te equivocas, ¿no? Uh-huh. Intenta avanzarse a esa situación.
Víctor, muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Y ahí se nota el talento de gente joven con ganas de renovar y de hacer las cosas mucho más sencillas al resto de los humanos. Víctor, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Montse, gracias por la oportunidad.
Gracias.
Hasta luego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer eso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Cope Catalunya i Andorra, 7 de la tarda, 52 minuts. Comprar pisos, llogar pisos. En parlem d'això amb Ferran Font, que és el portaveu director d'estudis de pisos.com, que han fet un informe anual dels preus de pisos i de lloguer. Ferran Font, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segons aquest informe anual de preus de venda, Catalunya, es desprèn que Catalunya és la segona regió on menys puja el preu de la vivenda enfront a l'any passat, que és un 1,29%. A què és degut això?
Bé, sí, la veritat és que l'evolució dels preus respon molt a l'equilibri entre l'oferta i la demanda. I de tota manera, tot i que durant aquest any hi ha hagut variació de preus i la situació mai és heterogènia a tots els territoris, sinó que, òbviament, existeix una homogeneïtat fruit de, com deia abans, aquest equilibri entre l'oferta i la demanda,
sí.
És cert que durant tot aquest 2021 la situació s'ha mogut, ha sigut una situació, una evolució de preus molt moderada i, efectivament, Catalunya ha sigut un dels casos on aquestes fluctuacions a final d'any han sigut més petites, tenint en compte que estaríem parlant de que creix a la meitat de velocitat del que ho estaria fent a nivell nacional, que estaríem per sobre del 2,5%. Com deia abans, respon, doncs, com dèiem, aquesta relació o aquest equilibri entre oferta i demanda que en altres casos diguem, la situació no semblant a la que podien trobar a Catalunya. Diguem que el Banc d'Espanya, per exemple, ja ha fet un avís i de cara a aquest 2022 on anunciava que s'havia de tenir en compte sobretot la falta d'oferta en alguns mercats que probablement provocarien un, un augment de preus estiguéssim una mica més marcat que en altres mercats.
L'altra cara de la moneda, si parlàvem de la cara A, que era que Catalunya és la segona regió on menys puja el preu de la vivenda, enfront l'any passat, tenim la cara B de la moneda, que diu que Catalunya és la regió que més puja el preu del lloguer, enfront l'any passat, un 10,13%.
Sí, de fet, i això ha sigut de cara, i això ha vingut més de cara a final d'any. És cert que durant el 2021 ha tingut una evolució de preus molt moderada en general i també a nivell català. De fet, els preus han anat caient pràcticament durant tot l'any a nivell estatal, i fins al mes de desembre no hi ha hagut la primera pujada de preus interanual després de 12 mesos de caure. De fet, a les grans capitals, i en aquest cas Barcelona, però també per exemple Madrid o també València, fa mig any, a més enllà de la primavera, les caigudes de preus eren molt importants. Estaven caient els preus per sobre del 15, del 7% a nivell interanual. Aquestes caigudes s'han anat moderant fins a arribar, com deia ara, al creixement que trobem ara. La heterogeneïtat que trobem en el mercat de compra-venda s'exagera més en el mercat de lloguer, ja que la reactivitat del sector és molt més ràpida i dona resposta, o la conseqüència, el comportament és conseqüència directa dels moviments de demanda. En aquest cas, què ens trobem? En aquest cas ens trobem mercats molt dinàmics, on, per exemple, durant el 2020 l'activitat era menor, en el cas català o en el cas barceloní, estaríem parlant de mercats on es nota molt la paràlisi turística, on es nota molt la paràlisi, per exemple, estudiantil, on els estudiants no es desplaçaven per cursar any d'estudis, etcètera. Hem vist com durant tot aquest 2021 tota aquesta activitat s'ha anat reactivant i, per tant, ha tingut, òbviament, conseqüències en el mercat i en els preus del lloguer, en aquest cas.
Bueno, doncs, avui hem volgut fer 5 cèntims de tot el que hi ha dintre d'aquest informe anual de preus de venda. Ens hem quedat amb aquests titulars i espero i desitjo que l'audiència de la cadena COPE hagi pres bona nota sobre aquest estudi del que hem parlat amb el Ferran Font, que és portaveu i director d'estudis de pisos.com. Espero que vagi molt bé l'any 2022 i, sobretot, que la salut ens acompanyi.
Igualment.
Gràcies.
Vinga, una abraçada.
Bueno, i així de ràpid ha passat aquest Cyber Monday. Ja diuen que avui és un dilluns d'aquells tristots. Doncs per nosaltres ha estat una alegria tornar als micròfons de la cadena COPE amb la nostra linterna COPE Catalunya i Andorra i a parlar una mica de l'actualitat del dia. Ja sabeu que aquí estem constantment actualitzant tot el que passa minut a minut, així que a través de COPE.es ens pots continuar seguint. Per cert, no marxeu, perquè Ángel Expositor està a La Palma fent el programa de la linterna i ens explicarà què està passant, com estan vivint. Ens hem oblidat de la gent de La Palma? Doncs de tot això ens parla Ángel Expositor. Salutacions de la Montse Rodríguez. Fins demà. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.
¿Necesitas moverte a tu aire? ¿Necesitas Tecno Scooter? Especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas. Mantenimiento y reparación.